A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i al programa l'hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i psicologia. Avui, per deferència de la Fundació, estarà amb nosaltres una psicòloga experta en neuropsicologia. Serà ara a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosses, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. I com sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
El càncer de pròstata és el segon tumor amb més incidència a Espanya, per darrere del de còlon, i el primer en homes. Al nostre país es diagnostiquen cada any més de 30.000 casos. L'edat és el principal factor de risc per aquest tipus de tumor. De fet, gairebé 2 de cada 3 casos de càncer de pròstata es diagnostiquen en homes majors de 65 anys.
Avui parlarem de les conseqüències de la Covid-19. Com ha afectat a les persones amb deteriorament cognitiu? Com ha afectat aquesta situació als familiars i cuidadors? Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la senyora Sònia Maimó, que és psicòloga especialitzada en neuropsicologia i envelliment i demències. És responsable de les àrees de persona i família i formació Alzheimer Catalunya Fundació. Sònia, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, conseqüències de la Covid-19. Quines han sigut? O quines són?
Bueno, exacte, sí, no? Encara tenim aquí.
Sí.
Doncs, a veure, el que està clar és que tota aquesta novetat, no?, que va aparèixer des del març de l'any passat, que no ens ho esperàvem per res, ha afectat en molts àmbits i a moltes persones, ja no només en temes, no?, de demència i de cuidar,
sí,
sinó, vamos, una cosa que estem veient a tots els altres àmbits.
És cert.
El que sí que és veritat que, bueno, el fet de que durant tants mesos doncs es produïssin aquesta sèrie de confinaments, se'ns limités el contacte social, que deixéssim de poder assistir, doncs, a activitats o altres tallers que ens permetien mantenir un nivell d'estimulació, pues, òptim, ha fet que, per exemple, totes les persones que estaven iniciant algun tipus de deteriorament cognitiu, o aquelles que ja tenien un diagnòstic de demència, doncs hagin vist una acceleració en la davallada. Vull dir, han sigut molts mesos en els que no hem pogut fer, pues, gairebé res a nivell terapèutic. Els centres de dia, exacte, els centres de dia van tenir que tancar, les residències es van tenir que tancar també, i per tant això implica que tant les persones que vivien als seus domicilis com les persones que estaven en residència hagin deixat, no?, de fer un munt d'activitats que els hi permetia mantenir, o el que parlem sempre, no?, de la importància de mantenir el nivell d'estimulació cognitiva en una malaltia que no té cap altre tractament, diguéssim, més enllà, no?, del que pot intentar revertir aquest progrés. I això, bueno, veurem les seqüeles, jo crec, durant aquest any i els propers, perquè, bueno...
I l'aïllament, com dèiem, perquè, clar, aquestes persones és bo, no?, que estiguin, que es relacionin.
Sí, 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 a veure, tots tenim, jo crec, la necessitat aquesta, sí, de contacte,
exacte,
humà, però, bueno, és una dificultat afegida. Vull dir, és més enllà del nivell d'estimulació o no, a nivell cognitiu, el que està clar és que el suport emocional, la relació amb altres, també, doncs, ens estimula i també ens ajuda a mantenir, doncs, l'estat d'ànim i una sèrie de factors que s'han vist totalment alterats durant aquest últim any.
Sí, és cert, i per totes les persones, perquè trobes amics i, no sé, jo sempre ho dic, trobes persones que, com estàs, bueno, bé, em trobo bé, el que passa que a la nit, persones que han dormit sempre, a la nit no dormo, tinc mal de caps, clar, incerteses a la feina. La pandèmia encara no acaba de la cosa de rodar bé, vull dir, són moltes coses que fan que un no es trobi o es desperti la nit.
Doncs és això, jo crec que a veure, a tots, a nivell personal, ens ha afectat. Sí. Doncs si a més tenim una dificultat afegida, com podria ser en aquest cas doncs les persones amb un deteriorament, o ja no només elles, sinó els seus cuidadors familiars, no? que han vist com els recursos potser que tenien al seu abast doncs de cop els han tingut que interrompre o gestionar-los d'una altra manera, això ha provocat que tota la càrrega directa del fet de cuidar pues recaigués sobre aquesta persona que moltes vegades era la que convivia, no?, en aquest confinament.
També s'hi ha afectat els familiars, no?, els cuidadors, la família que cuiden.
Sí, inevitablement. Jo crec que sobretot per la falta de sensació de suport. El fet de, diu, si ja per tots ha sigut dur, no?, el fet de tenir que quedar-nos tancats a casa sense poder veure pues, a la família, sense poder doncs, mantenir les teves activitats que t'ajudaven a desconnectar, potser, no?, i agafar una mica d'energia per tot el que havia de venir, doncs encara s'hi han trobat més. Vull dir, són persones que, dius, que potser han tingut que estar convivint tots aquests mesos amb una persona a la que els hi costava que els metges els poguessin visitar presencialment, però que potser s'estaven produint doncs, alteracions de conducta, que estaven agressius, que estaven desorientats, que no dormien per les nits. Mm-hmm. I ells estaven sols, diguéssim, davant de tot això. Més enllà del suport pues, telefònic o virtual, no?, que podien establir amb altres mitjans.
Com podem donar-lo suport? Què podem fer? Què ens aconselles?
Jo crec que, bueno, que per un costat, bueno, això de reprendre la normalitat, no?, que deien, és una mica complicat quan res és normal, no? Però més enllà d'això, jo crec que d'aquesta experiència del 2020 també ens emportem el fet d'haver-nos tingut que adaptar per nassos, segurament, no? Però que molts d'aquests serveis que per ara eren purament físics, no?, que eren una qüestió de presencialitat 100%, ara ho hem tingut que canviar i adaptar-ho. Per tant, hem de fer arribar igualment aquest suport i aquest contacte a les persones, tant si es pot mantenir el contacte a nivell presencial com si no. Per tant, tot el que sigui estar a prop seu, fer seguiments a nivell telefònic, el poder proposar-los activitats que es puguin fer doncs això a través d'una videoconferència, potser. Que segueixin tenint aquest espai per resoldre els dubtes, per poder desfogar-se, per poder demanar ajuda, que al final és el que necessitem tots, al final, no? Que algú ens dongui la mà una mica.
Què hi ha, Sònia, dels cuidadors professionals?
Bé, si tenim en compte, no?, el que dèiem, que ja a tots a nivell personal ja ens ha afectat d'una manera important, no?, doncs tota aquesta pandèmia, tots aquests canvis, que hem de tenir en compte que els professionals sanitaris que han estat a primera línia, per un costat són professionals, però per l'altre també són persones, i llavors aquí se'ns ajunta és tot. Que, tenim totes les dificultats, no?, i tots els obstacles que ens hem trobat absolutament tots i cadascun de nosaltres, més la feina afegida d'haver d'estar... ells sí que han tingut que gestionar una incertesa que crec que amb majúscules. Llavors, no ens podem oblidar d'ells tampoc ara. Jo crec que és important que igual que estem al costat doncs, de les persones que tenen demència o dels seus cuidadors familiars, hem d'estar allà també i donar aquest suport igualment als professionals. En aquest sentit, crec que és important això, que quan, per exemple, parlem, no?, de les formacions, no?, que ens plantegem fer aquest any, doncs, destinada a professionals i tal. No podem obviar o no podem no prestar atenció a aquesta sobrecàrrega continuada que porten ja des d'un any. I que, per tant, també, en aquest sentit, per exemple, les formacions que nosaltres farem o que estem fent des de la Fundació ja no van només a una part de donar habilitats, no?, o tècniques noves per tractar millor els nostres pacients o usuaris, sinó que ha d'haver-hi una part important de recolzament emocional que vagi dirigida a aquests professionals. De donar-los eines per això, per aprendre a gestionar la incertesa, perquè tinguin canals de demanar ajuda i de fer xarxa. I això és imprescindible aquest any més que mai. Vamos.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs continuem parlant amb la Sònia Maimó. Sònia, m'imagino que els nostres oients, a més ara amb aquest estat de pandèmia que estem, poden estar interessats en aquests cursets que feu de suport i també per cuidadors. Ho feu ara? Us poden trucar a la Fundació?
Oh, i tant, sí, sí. De fet, ja hem tancat, diguéssim, el que seria el catàleg de formacions que farem, que estan orientades una part cap a professionals, com et deia, de l'àmbit sanitari, sí, però també fem una sèrie de tallers i activitats formatives de cara a, pues això, a persones cuidadores, familiars, que també es puguin estar interessades en augmentar el seu coneixement en certs àmbits,
sí,
en certes temàtiques.
Sí, perquè m'imagino que és una malaltia que a vegades no saps com per on agafar-la si no tens una formació.
Bé, és que a més és una malaltia que és molt canviant i el que em pot estar funcionant en un moment donat no té per què funcionar-me sempre de la mateixa manera.
Esclar.
Llavors, és una mica necessària l'estar en constant reciclatge una mica perquè el que ens podem trobar, doncs sabem que variarà. Vull dir, és una malaltia molt llarga que passa per diferents fases i que cada fase ve marcada doncs, per unes dificultats i per uns obstacles.
Doncs donem el telèfon, recordem el telèfon de la Fundació Alzheimer Catalunya, és el 93 459 22 94. 93 459 22 94. Abans estava parlant dels cuidadors professionals. Quines conseqüències recauen sobre ells?
Doncs una de les primeres coses, ara bueno, s'estan començant a fer molts estudis per veure quines seqüeles quedaran de tot això.
Sí.
Una de les primeres coses que ja es veuen clares i que estan a sobre la taula és que tota aquesta situació d'estrès sostingut que han tingut que suportar amb els mitjans, a més, que en cada moment han pogut tenir o no, el que està provocant és un augment de tot el que són trastorns associats a salut mental, és a dir, més casos de depressions, majors nivells d'ansietat.
Ho crec.
I aquestes coses, doncs clar, al final repercuteixen clarament sobre la qualitat de vida. Vull dir, si jo estic, doncs això, especialment ansiós, descanso malament, segurament no cuido igual els meus hàbits a nivell, doncs el que dèiem, no de dieta o d'altres coses, i això al final el cos, que és molt savi, quan al cap no li donem temps per parar i descansar, al final el propi cos es va manifestant, vull dir, i en comencem somatitzant i tenim una sèrie de signes d'alarma, no?, de que alguna cosa ens hem de plantejar d'una manera diferent per cuidar-nos.
Jo conec un geriatre, un metge, que sempre diu que hem de cuidar el cuidador.
Oh, i tant. Perquè és que és el pilar de tot, eh?
Ho crec, que sí, sí. Cap a on cal anar aquest any 2021?
Doncs jo crec que haurem de reafirmar-nos, no?, en tota aquesta part de serveis i de suport no presencial, per dir-ho així, per arribar, no?, en aquells casos en els que hi ha, per exemple, doncs, soledat no desitjada o que hi ha alguna sèrie de dificultats, no?, que hi ha afegides a aquesta situació de pandèmia, sense oblidar que la part presencial no deixa de ser important.
Clar.
Vale? No podem, des del meu punt de vista, crec que una cosa és que ens adaptem, no?, i que intentem traspassar doncs, molts d'aquests suports i serveis que fèiem doncs, d'una manera telemàtica, perquè és la manera d'arribar també a tothom, però el contacte humà és difícilment substituïble per una pantalla. ¿Vale? Llavors, crec que ens hem de trobar el punt d'equilibri en el que puguem aprofitar els avantatges de les dues maneres de funcionar. Que per un costat puguem mantenir doncs, tot el que són contactes telefònics, per videoconferència, i això, per exemple, a nivell formatiu també és fàcil de poder-ho fer,
sí,
però que això no ens deshumanitzi, per dir-ho així. Hem de pensar que tots necessitem el trobar-nos amb altres persones, el poder, encara que no em pugui abraçar, no?, en aquesta situació, ni fer-nos petons ni tal, però sí que és important el caliu i la cohesió que neix de l'experiència compartida. I això jo crec que serà també un repte, eh?
És que és un xoc total, és un canvi molt gran, no? Avui mateix, quan heu vingut aquí a l'estudi de la ràdio, doncs heu vingut amb l'Eulàlia, t'ha acompanyat la fundadora, la presidenta de la GEM Catalunya, i t'ha presentat, però no t'he pogut donar ni la mà, i
no.
Ella fa molts anys que la conec, tampoc la mà, vull dir, és que és xocant per
és
tothom.
És estrany, sí, sí, es fa estrany.
Són unes coses que suposo que a la llarga això persones més sensibles encara els van minant una miqueta més, i per això aquí hi ha aquests mal de caps, no?
O és això, inclús, bueno, jo una de les coses que he vist molt en àmbit residencial, per exemple, no?, amb persones que estan en una fase moderada o ja més avançada d'una demència, per exemple, que no entenen aquesta falta de contacte físic, que és una cosa que per molt que els expliquem no deixa de ser estrany. Oi, i a més...
I veure per un mòbil que, clar, que potser no n'hi veuen gaire bé.
Exacte, i pensa, i per què la meva família no em ve a veure? Esclar, dius, no, si és que no és que no vulguin venir-te a veure, és que no ens deixen.
Esclar.
I això és molt complicat. I això també fa que les famílies ho visquin d'una manera... Bueno, i els professionals, que s'hi troben
també
cada dia,
penso.
Que pateixin d'una manera que bueno, haurem de veure com ho acabem fent, això.
Com podem continuar recolzant-nos?
Doncs jo crec que estar allí és molt important. I sobretot, escoltar quines són les necessitats que ells mateixos, cuidadors familiars, siguin professionals, siguin persones amb un diagnòstic, crec que les hem d'escoltar. Vull dir que ningú millor que ells mateixos ens sabran dir quines són les necessitats per tal que tots puguem treballar en una pinya per poder-ho solventar. Al final, això, tots estem al mateix vaixell.
Sí.
I necessitem... Vull dir que treballem cohesionats. Per tant, ningú aquí és prescindible i si fallem en l'atenció que se'ls ha de donar a cadascun d'ells, farem que el vaixell s'enfonsi.
Sònia, quins són els problemes derivats del confinament que tu hi veus més, sobretot amb les persones grans?
Ai, el sentiment de soledat m'hi estic trobant molt. Vull dir... És que el fet de no poder reprendre les activitats que tu tenies... El teu moment, sobretot, de respir, no? De dir, mira, no, doncs jo què sé, jo tenia la vida així organitzada, però almenys jo sabia que aquesta parcel·la, jo què sé, dels divendres a la tarda o dels dimecres al matí, eren meves. I llavors feia el que a mi m'omple.
Ja tenies il·lusió durant la setmana d'aquell dia.
Exacte. I això, que sembla una tonteria, perquè potser estem parlant d'una activitat d'una hora, però allò era el que et permetia agafar prou energia per la resta de la setmana.
Esclar, sí, senyora. Sí, senyor.
I clar, quan ens trobem amb això, amb qui a més no puc tenir a prop, la meva família, vull dir, els fills, els nets... ostres, es fa tot molt més feixuc si realment no hi ha aquest contacte, no? A nivell familiar i a nivell social.
L'exercici físic és important mantenir per mantenir una bona salut física i mental?
Sí.
L'exercici.
Sí, de fet, mira, ara quan estava venint cap aquí, m'estava llegint també un article que parlava sobre diferents mètodes i estratègies per combatre l'estrès a nivell laboral, no? I tal. I parlava, el primer que hi havia era l'exercici físic, no? I parlava precisament d'això, que ens ho prenem com una cosa molt de cuidar el cos, però al final els beneficis a nivell d'endorfines que generem, d'oxigenació mental i de la sang, és una cosa que ens permet ser més creatius, més dinàmics, portar millor doncs, aquesta sobrecàrrega que en moments puntuals podem sentir, no? D'aquest estrès, d'aquesta ansietat i d'aquesta incertesa, que jo crec que és el que ens mata una mica a tots, que és el no saber. Perquè si jo sé on s'acaba la cursa, doncs em dosifico, però no sé. Jo vaig fent, però això no li veig al final.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Continuem a la recta final parlant amb la Sònia Maimó. Estem parlant dels exercicis de les persones grans perquè tenir una bona salut tant física com mental. Evidentment, exercicis, podríem pensar, posar-se a córrer, aixecar peses, això no és per a la persona gran, vull dir, hi ha unes edats...
Per cada cosa,
com el sexe és també per les edats, per diverses edats, també hi ha d'haver exercici per a diverses edats, no?
Sí, a veure, el que està clar és que a una... persona. A més, a veure, hem de tenir en compte també el que dèiem, no? Els casos particulars individuals. Vull dir, no tothom arribem amb la mateixa salut física, el 60, al 70, i clarament sempre hem d'adaptar aquest nivell d'activitat física a les possibilitats reals que el nostre cos ens demana i permet. Però quan parlem d'exercici físic en persones grans no estem això, no és una qüestió de que vagin al gimnàs a fer peses, sinó que sí que necessitem un mínim d'activació sobretot circulatori. Vale? Hi haurà exercicis que fàcilment es poden fer a casa i que permeten mantenir això, pues, serien des de exercicis amb pedals, per exemple, de fer bicicleta, sí. Vale? Que hi ha d'aquests que et pots ficar davant del sofà, si vols, i tot. Sí. Per... I aquest tipus de moviment el que fa és que millora la circulació ja de tot el cos. També el... per lluitar contra la rigidesa, no, de les articulacions, sí. Tot el que sigui moviments articulatoris, de braços, de peus, dels dits de les mans. Llavors, és important també, això ho podem, o sigui, una manera que tenim de fer aquest tipus d'exercicis i que també és estimulació cognitiva, en certa manera, són activitats a nivell lúdic de passatemps, la costura, el plegar roba, el cuinar, vull dir, són activitats que són de la vida diària, però que, per altra banda, intervenen o requereixen de tota una planificació cognitiva i clar. Que, a més, ens permeten, doncs, tot el que és motricitat fina i mobilitat, no? Doncs clar. També anar-ho guanyant. Sí. Vull dir que jo crec que hem de treure una mica la imatge aquesta de, per fer exercici o per fer estimulació cognitiva, el que necessitem és, pues, esto, que algú em digui quins exercicis per escrit clar. He de fer. Vull dir, al final, a la vida, o sigui, en el nostre dia a dia, fem moltíssimes activitats. I clar. Encara que les fem automàticament, requereixen d'uns processos mentals superiors que m'organitzin, que em planifiquin, que em facin atendre a una cosa i no a una altra.
Clar.
I al final, quan parlem, no, de potenciar l'autonomia a casa o de mantenir les persones actives, és deixem que s'involucrin en tot el que es pugui. A casa, fora... I on faci falta. No? Però, per exemple, una manera que tenim molt bona d'estimular les persones sense tampoc crear aquest desinterès per part seva és buscar activitats que ja feien sí. Dintre de casa i que els agraden i que se senten útils i productius, deixar que les continuïn fent. Que necessiten una mica de supervisió? Pues afegim la supervisió fins on toqui, però deixem que facin, deixem que estiguin actius. Això és important.
Caminar, per exemple, també és bo, no?
Oh, i tant.
Caminar.
Sí, sí.
I no és car, vull dir, són exercicis...
És gratis.
Clar, i aquests exercicis que dius de moure les articulacions...
Exacte, no...
Els tendons, la musculatura, ho pots fer a casa, també ho podem fer a casa.
Oh, i tant, sí. Ho seu seria que durant una estoneta cada dia puguem, si podem sortir, que encara ens deixen...
Encara sempre
és bo, perquè a més això, no? Estàs en contacte amb l'exterior, respires sí. Diferent... però en aquells casos en els que hi ha potser dificultats de mobilitat, que ja no és tan fàcil el fet de sortir o no sortir de casa, ja aquest tipus d'exercicis els podem fer, això, mitja horeta pel matí quan m'aixeco, i simplement doncs, és una manera també d'activar la ment. Vull dir, si s'activa el cos, ens activem tot.
Has parlat d'una cosa que m'ha recordat que a mi em fa activar la ment, és, com que m'agrada cuinar, és anar a comprar.
Ah.
Llavors, miro d'anar a comprar sense llista, que ho vaig sentir amb un psicòleg que ho deia, per fer treballar el cap, les
perfecte.
Neurones, i el que haig de comprar avui, bueno, per fer això, no portar llista, sinó pues, pensar el que has de comprar.
Per exemple.
Que tots aquests consells que dones, vull dir, no són cars, no han de pagar res.
No. Jo crec que també hem de trencar aquesta imatge de que tot ha de venir planificat o programat o en un llibre, saps? Vull dir, al final la vida està plegada d'activitats que ens desafien intel·lectualment.
Tens mig minut per si vols donar algun consell?
Consell, doncs mira, que tots els que ens estiguin sentint, que necessiten en un moment donat recolzament, suport, que no sàpiguin potser per on tirar amb la situació que estiguin vivint, sigui quina sigui, que no tinguin por de demanar ajuda, que es posin en contacte amb nosaltres i que en la mesura del possible doncs farem el que estigui a la nostra mà per ajudar-los.
Molt bé, doncs, Sònia, t'agraïm molt la teva tarda, aquesta tarda aquí, la teva estada i a la
vosaltres.
Fundació Alzheimer Catalunya també.
Moltes gràcies.
Gràcies, fins una altra.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 amb més temes de salut amb el programa És gran ser gran. Gràcies per ser amb nosaltres. Adéu.